Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 21 minuts que passen de les 12 des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dilluns 19 de novembre, el dia en què sabem que el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre pateixen una mitjana tensió de 10 robatoris a domicilis al dia. 10 al dia a la demarcació suposa un 10% més que l'any passat, però atenció, a Cambrils els robatoris s'han disparat un 32%, prop de 150 casos en el darrer any. Ara a l'informatiu ens fixem més a fons en aquestes dades. Avui, com sempre, començarem repassant tota l'actualitat. Tenim també cita el dilluns, ja saben, amb la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, que arribarà d'aquí una estoneta. I a partir de la una avui hem d'agafar la Nacional 240 amb el Ricard Álvarez per parlar de la commemoració del Dia dels Drets dels Infants. Avui tenim convidades i convidats d'allò més especials. No s'ho perdin a partir de la una. En la darrera mitja hora de programa anirem de vins també, fins a Sarral per descobrir els vins, els caves i molt més del celler Rosa Maria Torres. On escoltar-nos, ja ho saben, veritat, 93.5 al Camp, 98.0 a les Terres de l'Ebre. Serem en directe fins a les dues. També ens poden seguir precisament en directe a través del web o l'app de Cope. Han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
La primera parada del bloc informatiu és sempre a l'Agència Estatal de Meteorologia per saber la previsió del temps. Allà hi tenim l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Mica en mica van obrint-se grans clarianes ja a les comarques de Tarragona. A poc a poquet també remetran les pluges que hem tingut al matí. I les temperatures avui variaran poc. Hi haurà màximes de 16 graus a Tarragona, de fins a 15 a Reus, al Vendrell i a Tortosa, i de 12 graus a Gandesa. El vent al litoral bufa de nord-est, força intens. A la resta aquest vent hi arriba de manera molt suau. Demà continuarà el cel ennuvolat a les comarques tarragonines. No descartem que plogui de manera molt puntual i les temperatures màximes pujaran, però les mínimes no variaran molt. Hem de baixar fins als 10 graus a Tarragona, 7 a Reus, fins als 8 al Vendrell i a Tortosa i els 6 graus a Gandesa. El vent bufarà més fluix i variable i tindrem a la tarda vent de garbí a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
L'anunci arribava divendres com un jarro d'aigua freda. D'una banda, la posada en marxa de la variant de Vandellòs al corredor mediterrani s'endarrereix fins a la primavera. Havia d'entrar en funcionament a final d'aquest any, però els plans han canviat. Diu el govern central que l'Agència de Seguretat Ferroviària està fent comprovacions i alhora estan formant maquinistes que han d'operar a la instal·lació. Aquest és el motiu de l'endarreriment. Però atenció, per altra banda, l'estació intermodal del sud de l'aeroport de Reus no està considerada en aquests moments dins els projectes de Fomento. Ho deia el comissari del govern central per les obres del corredor mediterrani, és Josep Vicent Boira.
Jo crec que no n'hi haurà estació a Reus. És el que hi ha és que, efectivament, tal com està dissenyat la xarxa, ens situa davant d'aquest traçat que ja coneixem. L'estació de Cambrils sí que està acabada, però això és les dades que jo tinc van en eixa línia.
Les reaccions no s'han fet esperar. La Cambra de Reus adverteix que això és un altre error històric en el disseny ferroviari del Camp de Tarragona i tornen a demanar unitat d'acció al territori. La mateixa línia des de l'Ajuntament de Reus. Parlen de menysteniment i diuen que l'Estat ha fallat a la seva paraula. De fet, l'alcalde Carles Pellicer ha anunciat una ronda de contactes amb els principals alcaldes de la demarcació per donar una resposta de manera unitària i defensar, diu, les infraestructures del territori. La Generalitat veu molt preocupant que s'exclogui aquesta estació intermodal de Reus del corredor mediterrani. El secretari d'Infraestructures, Isidre Gavín, ha reconegut que ha estat una notícia inesperada. Segons Gavín, s'està escapçant la potencialitat de la zona i confia en poder revertir el plantejament de Foment.
Ha estat una notícia molt preocupant i inesperada totalment. Nosaltres partim de la base de que una estació que està projectada, programada, que té la seva traça, que té la seva ubicació, no s'havia abordat per culpa del continuat endarreriment del corredor. dins del que és el corredor mediterrani, aquesta infraestructura per nosaltres és tan important o més com la connexió ferroviària del Port de Tarragona o com la connexió amb les terminals industrials i logístiques que el corredor ha de connectar.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Hi ha més coses. Tensió i enfrontaments a les jornades que Vox ha fet aquest cap de setmana a Tarragona, al barri de Bonavista. Partidaris i contraris a l'acte s'han xiulat, escridassat i propinat insults. Els moments de més crispació es van viure per part d'un veí que va provocar els antifeixistes i això ha suposat que un grup es tanqués en un establiment. Els Mossos van haver d'intervenir per evitar que la situació anés a pitjor. Escoltem a la presidenta provincial de Vox a Tarragona, Isabel Lázaro, que diu que les jornades no eren cap provocació i també una de les persones contrària a aquesta reunió a Tarragona.
Pero esto es como un estado de sitio y de excepción. Vamos a defender la libertad por encima de todas las cosas, contra los totalitarios que pretenden acabar con nosotros. Escucharlos pim, pam, pum, que no quede ni un. Es que es muy grave esto.
Creiem que no els hi hem de permetre que es puguin reunir ni aquí ni a qualsevol lloc. A més, és contradictori que vinguin en un barri obrer quan és un partit d'ultradreta que, a més, en el seu discurs tenia l'exclusió dels immigrants. És un partit classista, és homòfob.
La premsa també ha acabat rebent. Un manifestant va intentar evitar que es gravessin els enfrontaments. L'individu va intentar diverses vegades tirar les càmeres a terra perquè no poguessin gravar les cares d'un grup de persones que increpaven un veí del barri de Bonavista. I per cert, això passava just després que el líder del Partit Popular a Catalunya, el tarragoní Alejandro Fernández, denunciés destrosses al seu cotxe al pàrquing de casa. A través de les xarxes socials va mostrar les imatges on es podia veure com li han ratllat i pintat el cotxe i també li han punxat les rodes. El cas està ja en mans dels Mossos. Atenció a la dada. El Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre pateixen una mitjana de 10 robatoris en domicilis cada dia. Aquests robatoris a domicilis i establiments han crescut un 10% en el darrer any i arribem ja als 3.500 casos. D'aquests, 2.700 són en domicilis particulars. Són dades generals, però si mirem una mica més al detall, ens parem a Cambrils. Allà els robatoris amb força a domicilis s'han disparat un 32,4% i arriben als 147 casos. Pel que fa a les infraccions penals, fins al mes de setembre s'han disparat un 12% a Tarragona. Tarragona ciutat i han crescut prop d'un 6% al conjunt de la demarcació. En conjunt, els delictes sexuals, els robatoris amb violència, intimidació i els robatoris a cotxes i el tràfic de drogues s'han reduït. En plan econòmica, Agrofruit Export confia que es pugui salvar l'actual campanya de cítrics si abans del gener alguna de les empreses estatals del sector que es van interessar en aportar capital en els darrers mesos compren la companyia. Han obert el procés de liquidació. El preu dels actius serà baix, però la nova propietat haurà d'absorbir la cinquantena de treballadors de l'empresa a través de l'adquisició de la unitat productiva que preveu la llei concursal. Fons de l'empresa han reconegut a l'Agència Catalana de Notícies que el Consell d'Administració va optar al setembre per la dissolució perquè no comptava amb suficient liquiditat per afrontar pagaments a proveïdors i creditors. La situació financera s'havia agreujat per la desconfiança dels bancs a l'hora de finançar Agrofruit per la caiguda de la facturació. Si la compra es fa abans del mes de gener, la campanya actual de Cítric se salvaria i es donaria continuïtat a l'activitat. Arribarem a dos quarts amb una de les xifres del matí. Són els 33 milions d'euros que Enagás va cobrar pel manteniment del projecte Castor durant 2 anys. La Comissió Nacional de Mercats i la Competència manté oberta una revisió d'ofici de les liquidacions efectuades al gestor tècnic del sistema per assumir aquest manteniment. De moment, l'organisme que regula el mercat de l'energia preveu descomptar a Enagás en les liquidacions els 17,1 milions d'euros que han percebut per aquest concepte entre 2014 i 2015, que el Tribunal Suprem obliga ara a retornar. Es desconeix encara quina fórmula utilitzarà el govern central per fer la devolució als consumidors. El problema financer amb les retribucions del Castor només ha fet que començar, segons el secretari general de la SECOT, David Garrofé.
Crec que el govern té un gran desconcert amb el tema Castor. Jo crec que no sap com gestionar aquest tema. Aquesta és la impressió que ens dona a nosaltres, però, insisteixo, amb els recursos i plets pendents que hi ha de diferent ordre, jo crec que hi haurà algun moment o altre que apareixeran palanques suficients que forçaran el govern a prendre decisions. D'entrada ha de respondre al Tribunal Constitucional. Com desplega això? I encara no ho ha dit com ho pensa fer.
Obrim plana cultural. Les Brigades Internacionals han estat homenatjades aquest diumenge a la Fatarella, a la Terra Alta, amb la recreació històrica de l'últim combat de la Batalla de l'Ebre. La commemoració s'emmarca en els actes de celebració dels 80 anys del final d'aquesta efemèride i han participat prop d'una quarantena de familiars dels brigadistes procedents d'Estats Units, Holanda, Escòcia, Alemanya i Rússia. L'Àlex Ambró és president de l'associació L'Orriu i organitzador d'aquest acte.
Recuperar la memòria, no només del final, sinó de tot, no? La memòria és necessari recuperar-la per poder transmetre a les generacions futures. Bueno, és fer memòria, perquè no, el que no podem fer és fer amnèsia històrica.
A Flix, aquest diumenge s'ha homenatjat també les víctimes i combatents de la Batalla de l'Ebre, sobretot els pontoners, que van ser decisius per l'estratègia ofensiva i defensiva per creuar el riu. Al Castell Nou, de fet, es pot veure ja una exposició permanent que repassa aquells últims dies del conflicte. Francesc Barbero és el tinent d'alcalde de Flix.
Va ser una maniobra tàctica reeixida i que va salvar moltes vides, basant-se en aquest punt de suport al voltant de la Serra Fatarella, que desemboca tot a Flix i les seues passeres i el pont de ferro. I creiem, doncs, que és de justícia que aquesta microhistòria dintre de la història general de la Batalla de l'Ebre, que també és una història particular dins de la batalla que és la Guerra Civil, doncs tinguin cada cop més ressò i més històries. Al final la gran història està molt bé, però són les microhistòries i com més l'acostes en un territori i a les persones, el que fa entenedor i que fa que un se pugui posar al lloc d'aquells que van viure els fatídics fets de la Batalla de l'Ebre.
12:33, pràcticament. La 14a edició del Festival Guant de Titelles de Valls ha programat 33 espectacles des d'avui i fins al 25 de novembre, entre els quals destaca Identitats. La companyia catalana Rocamora estrenarà dissabte 24 al Teatre Principal, una proposta que combina música electrònica en directe amb marionetes. Entre les novetats també s'ha programat la funció La Lluna, la Pruna per a infants a partir d'un any i en el certamen hi participen 10 companyies catalanes, també murcianes i una de tailandesa que oferirà una mirada cap al món oriental amb titelles de papiroflèxia. La Pobla de Mafumet i el Morell s'han unit enguany al festival. El director del Guant de Valls és en Eudald Ferrer.
Enguany hem intentat barrejar una mica, diguéssim, que hi hagi una sinergia entre la música i els titelles, i també tenim un altre espectacle on la música és en directe. En aquest cas és la companyia Matito, que és de Cambrils, també ens interessa sempre que hi hagi companyies dels voltants, el més a prop possible al festival.
Acabarem el bloc repassant les portades de diaris. Al de Tarragona trobem avui la obra pública crece el 50% ante el año electoral. Al Reus Digital destaquen que el comitè executiu que surti de les eleccions de la Cambra de Comerç decidirà el futur del centre d'interpretació del Vermut. I al Tarragona Digital llegim a aquesta hora que l'església de Sant Salvador de la Mussara amaga un altre temple medieval. Al Tarragona 21, destacat avui, més de 400 persones reforesten el francolí al seu pas per Sant Salvador. I finalment, en portada, al diari Més, l'Ajuntament espera assumir la propietat del fòrum per dignificar-lo. Amb això arribem a les 12:35. Ens aturem minut i mig per la publicitat i entra ja està entrant, de fet, l'estic veient, la Dara Giné.
Hay palabras que se las lleva el viento. Por ejemplo, voy a contratar un seguro de hogar. Pero cuando ese viento es un huracán y destruye todo lo que tienes en tu casa, todo lo que se llevó el viento no volverá jamás, porque nadie te lo cubre. Pasa de las palabras a los hechos. Llama a Línea Directa. Porque ahora tienes el nuevo seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Hola, cariño, ¿sabes qué hace la policía afuera?
Han robado en casa de Laura.
¿En casa de Laura? Pero si me la he encontrado hace un rato haciendo la compra y no me ha dicho nada.
Ya, ha tenido que pasar todo en menos de una hora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Viven para cazar.
Sí, sangre.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin cortes en 13.
Herrera en COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
No hi ha millor manera de començar la setmana que sense entrar a bancar-se i dient a Dara Gine, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé.
No es poden fer dues coses alhora. O sigui, has de parlar i estàs centrada en parlar o no,
sí.
Mentre estàs llegint una altra cosa no pot ser.
Sí, tot i que jo trobo que nosaltres podem fer diverses tasques, eh? Sí. Som multitasking.
Sí, 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 però de vegades una està parlant i està llegint mentre, llavors, clar, el cap fa, saps, cortocircuit. Però bé, tenim aquí a la Dara per què? Perquè cada dilluns parlem d'alimentació, de dieta sana, de plans sí. d'alimentació saludables i, de fet, tenim notícia, la Dara i jo, dilluns passat, al vespre, crec que era dimarts, per això n'hem de parlar la setmana vinent,
sí.
no? Perquè el govern ha començat a posar fil a l'agulla, no?
Sí. Sí, ha començat a ficar fil a l'agulla amb els temes d'informar el consumidor sobre si un producte és saludable o no. Sobretot aquells amb productes, perquè avui parlarem dels productes envasats.
Exacte, perquè ja saben que hi ha un nou etiquetatge, un nou símbol a l'etiquetatge, no?
Sí, exacte.
Que ens ha d'ajudar una mica a veure, en primer cop de vista, quins productes estan a la gamma dels bons, saludables
sí.
o no saludables,
exacte,
no? Bons
exacte.
O dolents.
Complementarà l'etiquetatge que hi ha actualment, que la llei, l'última llei que va sortir sobre l'etiquetatge és bastant noveta, doncs deu tenir 2 anys com a molt. I aquest complement intenta donar la informació sobre si un producte és saludable, bueno, molt saludable, saludable, no tan saludable, poc saludable o tot el pitjor de tot, no? El vermell, doncs, molt poc saludable i, per tant, el consum ha de ser molt esporàdic.
Clar. Això és el que s'anomena Nutri-Score.
Sí,
per a entendre'n ràpidament, és el que anomenem o anomenarem el semàfor.
Sí,
és el semàfor.
Sí, jo crec que de manera col·loquial li direm sí. semàfor, tot i que no s'ha de confondre amb els actuals semàfors nutricionals que ja fan servir algunes marques. En particular una marca de supermercat que fa servir el que es diu un semàfor nutricional, però el semàfor nutricional el que indica és si la quantitat d'un nutrient o d'un ingredient és elevada o és baixa. Per exemple, en semàfor nutricional, doncs, si les patates fregides, com que contenen molta sal, sortirà sal en vermell.
D'acord.
Però aquest semàfor no parla del contingut, tot i que, evidentment, la puntuació es calcula
estem
segons el
compte,
contingut
sí.
d'alguns nutrients, no? Però el que és novetat és que valora el global, el producte global, no? I no res, doncs aquest Nutri-Score sembla que sortirà oficialment, si tot va bé, dintre d'un any, que les empreses ja tindran temps...
Un any.
Clar, els hi han de donar temps a les empreses per canviar etiquetatge i segurament algunes, per intentar guanyar punts... o més ben dit perdre's, perquè ara us explicaré com funciona això de la valoració del producte, doncs canviaran segurament alguna formulació. Ja ho veurem, ja ho veurem.
Mm.
Però aquí començaran les estratègies que les marques puguin fer dels seus productes, no? Doncs igual si puc tenir una A en comptes d'una B, doncs intentaré afegir més verdura en el meu producte, o menys greixos, o menys sal.
No, al final li sortirem guanyant, en major o menor mesura, no?
Jo crec que sí, que és un punt positiu. A més, dintre de totes aquestes iniciatives que s'engloba el Nutri-Score, també hi ha d'altres, com per exemple doncs que volen regular el vending de productes en les escoles, en els centres de salut, que això ja ho vam comentar fa unes quantes setmanes.
És que ja estem trigant en aquestes coses.
Sí, que anem a un centre de salut i trobem, vinga, palmeretes de xocolata, patatetes fregides, i no tenim cap opció saludable mentre esperem el nostre familiar o el nostre company que està a l'hospital. Això no pot ser. Llavors, a més, centres de salut i escoles com a referència d'alimentació saludable, no pot ser que en aquestes màquines de vending doncs hi hagi de tot.
Exacte.
No? I això en algunes comunitats ja s'havia implantat, però la novetat és que ja ho volen fer a nivell de l'Estat espanyol, que està bé que hi hagi una normativa general i que després cada comunitat autònoma doncs adequi la seva regulació en funció d'aquesta llei global. No?
Bé, val més tard que mai, diguem-ho així, no?
Sí,
però hem trigat molt, però val més tard que mai.
Ja ho sabem, que anem a la cua, literalment a la cua d'Europa, en aquest sentit. De fet, el Nutri-Score, aquest sistema, s'implantarà dintre de poquet a Bèlgica i a Portugal, però ja està implantat als països, a França. Vull dir, ja fa temps que... Temps no, però fa uns mesos que hi va. Tenen bona acollida, sembla que va molt bé pel consumidor, almenys per estar informats, però també té els seus punts febles i els seus punts crítics. Aquesta valoració de producte va de l'A a la D, segons colorets, doncs l'A és l'aliment més saludable, la B és un aliment... Bueno, la A seria aliment molt saludable, la B, aliment saludable, la C, aliment poc saludable, això segons sí. diu el Ministeri, aliment poc molt poc saludable per la lletra D, hi ha una lletra E...
Que això ja és muerte súbita.
Aliment res saludable.
I això saludable. Va de verd, diferents tons de verd, entre
exacte.
Els A i B, verdet, no? taronja i vermell. Quan és vermell, susto muerte.
Exactament. I com fan per calcular si un aliment té una puntuació alta o baixa? Doncs s'ha de dir que si l'aliment té una puntuació alta, vol dir que li han sumat molts nutrients dolents, entre cometes. I això ho agafo amb pinces, perquè ara veurem un exemple.
S'està remengant, eh?
Sí, sí, ja m'estic remengant, perquè... Sí, sí, perquè, clar, a veure, té les seves coses. El cas és que fan una valoració de greixos, què més? Energia, si és molt energètic, si té portes sucres i si porta sodi. Segons valors, si són molt alts, doncs li dona més puntuació, si són baixos, poca puntuació. Per tant, en aquest cas, com més puntuació, més poc saludable. D'aquesta puntuació... dels nutrients dolents, entre cometes, o massa alts, se li ha de restar una altra puntuació, que és sobre el bo que porta el producte. I el bo és, doncs, si porta fruites i verdures, com més fruites i verdures porti, més puntuació de la bona, i fibra, evidentment, i també proteïnes. Vale? Llavors, ens agafen la puntuació dels nutrients dolents, li resten dels nutrients bons i pum, ja tenim aquest valor.
Aquest valor que ens situarà a l'escala.
Exactament, perfecte. Bueno, doncs anem a veure, hi ha algunes organitzacions, ja, naturalment, ja estan fent els seus càlculs i, com per exemple l'organització sinazúcar.org ja ha fet la de les seves. I el que s'ha pogut veure és que el Nutri-Score va molt bé per comparar aliments d'un mateix grup d'aliments envasats d'un mateix grup d'aliments. És a dir, per exemple, si jo vull escollir unes galetes, dintre del grup de les galetes em fixaré en el Nutri-Score. Vale? Però entre galetes, o entre brioixeria, o entre sucs de fruita, o entre begudes, begudes amb gas, no? Vale? El comparem, perfecte. El problema és quan comparem aliments que no formen part del mateix grup. I aquí, per exemple, una de les coses més sonades és amb l'oli d'oliva. L'oli d'oliva, com que té un alt percentatge i una alta quantitat de greixos,
sí.
doncs la puntuació, com que el greix està dintre dels nutrients dolents, li donen una molt alta puntuació en dolents, i com que no porta fibra i no porta proteïnes
Carai.
I no porta fruita i verdura, doncs no té com restar de nutrients bons en aquesta puntuació. Per tant, la puntuació que li queda a l'oli d'oliva és molt alta. I, per tant, dintre del Nutri-Score...
No tindrà un cartell verd.
És una D.
Clar, és una D.
És quasi...
És pràcticament vermell.
Exacte. És poc saludable, segons el Ministeri. Això aixecarà crítiques
segur.
I tocarà la fibra, suposo que de les organitzacions. A veure com ho solventen, no? Perquè aquí tenim un problema, que aquest Nutri-Score es calcula... És problema i no, eh? Es calcula segons 100 grams d'aliments. 100 grams de l'aliment. 100 grams d'aquestes galetes, en quina puntuació Nutri-Score està. L'oli d'oliva, en 100 grams, tal. Clar, és que 100 grams d'oli d'oliva són molts grams de greix. Doncs pràcticament 99 grams de greix. Com no ha de sortir alta la puntuació?
Clar, clar.
Però també els dic als consumidors, qui de vosaltres consumeix 100 grams d'oli d'oliva? I que igual si mengen tot el dia fregits, igual sí. Però que no és lògic que per alguns aliments no es calculi per cada 100 grams. S'hauria de calcular per la porció comestible, no? per la quantitat de consum.
Clar.
El que passa que les quantitats de consum, moltes vegades, bueno, moltes vegades no, les dona la mateixa empresa. i pot ser un biaix amb aliments processats. Si jo dic que la quantitat de consum d'unes galetes, evidentment no és de 100 grams, és de 2 galetes, llavors les galetes, tot i que portin molt de greix i molt de sucres, els donen una bona puntuació, perquè com que només en menges 2, no arriba al mínim de greixos per sumar punts d'aliment de nutrients dolents o de sucres com a nutrient dolent, no? De sucres afegits. Per tant, per evitar al Ministeri que l'empresa alimentària dicti quina és la ració de consum i que se surtin amb la seva, amb el Nutri-Score, van dir, doncs, tots 100 grams. Però, clar, surt perjudicat altres aliments saludables.
És que mai plou a gust de tothom.
No, és impossible. Vull dir que suposo que això ho intentaran solventar d'alguna manera, espero, o que almenys el consumidor estigui... doncs, enterat, que estigui informat de que és per cada 100 grams de producte i que, evidentment, l'oli d'oliva, al tenir molts greixos, doncs té una mala puntuació, però que no són greixos comparables als d'una galeta o als de qualsevol altre aliment processat, no? Les pizzas, per exemple, envasades, el que sigui.
Clar. Bé, al final, suposo que aquest semàfor, aquest Nutri-Score, l'haurem de prendre no com una cosa allò de blanc o negre, no? Que ens ha de fer decidir si comprar un producte o no,
exacte,
sinó bé, guiar-nos en això que hem de fer sempre també de mirar els ingredients, no?
Exacte,
que de vegades
totalment.
En productes processats, perquè vas amb pressa, pel que sigui,
sí,
no ho mires, no?
Exacte.
I a tots jo crec que ens ha passat, després arribes a casa, que ja estàs guardant la compra i ho mires amb més detall i dius, ostres...
Sí.
Ah, això potser no ho hauria d'haver comprat, no?
Exacte. Jo t'ho dic, mentre sigui del mateix grup d'aliments, doncs sí que pot ser molt pràctic i ens pot servir, però clar, imagina't, ara comparem amb l'scoring que li donen a l'oli d'oliva de qualsevol marca, que és una D, i ho comparem amb un refresc light, sense sucre, sense greix, i té millor puntuació la beguda light, tot i que sigui, bueno, pues la típica, ja no diré marques,
però ja tots sabem,
la beguda cafeïnada light, i comparem l'oli d'oliva i té la beguda light una B. Com pot ser que tingui un refresc, la B, i l'oli d'oliva una D? No té lògica, no? Però clar, no és el mateix grup d'aliments, així que centrem-nos en el mateix grup d'aliments, que serà com poder salvar aquesta situació. El que passa que, clar, tots els olis d'oliva tindran i olis de girassol tindran la D. Ja veurem com ho solventem, això, si faran alguna cosa,
bueno,
però
com...
d'entrada és un bon... Bueno.
És un indicador més, no? Jo crec que
sí.
D'això ens ha de fer servir per mirar més enllà, de dir, mira, això té vermell, això té...
Alguns nutricionistes i algunes comunitats ja diuen que no s'hauria d'haver implantat en productes no processats, perquè l'oli d'oliva com a tal no és un processat, és només un ingredient, i que s'hauria d'haver centrat només en els aliments processats, no? Que llavors sí que ens donaria una idea de dintre del processat quina valoració saludable té, no? Bueno, doncs, era una idea, però tots els que estiguin envasats, siguin saludables o no, doncs estaran sotmesos en aquest complement de l'etiquetatge nutricional.
Ho veurem, com dius, no? D'aquí un any aproximadament, els
sí,
productes...
Sí, jo crec que ja hi haurà productes que en un any ho afegeixin, eh? És possible... S'ha de provar.
També veurem,
ja veurem.
Que com fluctua, com varia una mica això, perquè també suposo que s'haurà d'adaptar una
mica. I si s'acaba implantant. Jo, fins que no ho vegi,
no ens ho
ja
veiem.
Ho saps que no.
I si no anem al súper, ja puguem agafar no? Un producte amb aquest semàfor, amb aquest Nutri-Score a l'etiqueta, no ens ho creiem.
La
però
voluntat
bé,
està.
Això és important, per alguna cosa es comença.
Sí.
Molt bé, doncs escolta, aquest Nutri-Score, aquest de la A a la E, no?
Sí.
De verd a vermell, és un dels temes de la setmana. I un altre, ara que jo, com sempre, quan veig un article d'aquests... He fet la feina, jo m'ho guardo, dic que això li trauré a la Dara quan vingui el proper dia. Mireu, hi ha un poble a Galícia que es diu Narón, no sé si el coneixeu, jo no tenia el gust, que ha perdut, atenció, 41 tones de pes en conjunt del poble...
Déu-n'hi-do.
Després d'un pla, sí, d'un pla per ajudar a millorar la salut dels seus habitants, no? Van detectar que hi havia un greu problema de sobrepès entre els veïns, no? El 40% dels veïns de la població tenia obesitat i sobrepès. I entre tots s'han posat tots a plan,
Molt bé.
I han perdut 41 tones. Així s'ajuden
entre ells, que això està molt bé, però 41 tones me sembla una autèntica barbaritat,
sí,
eh?
Sí, sí, sí.
Me costa de creure, perquè són molts quilos.
Mira, diu, 15.000 dels veïns estaven per sobre del pes recomanat. 6 de cada 10 veïns de la població. I van dir, doncs, escolta, ens hi hem de posar, no?
Me sembla molt bé, és una bona estratègia de salut pública. Segurament, de quin sortiran estudis a nivell de... Perquè no crec que tots tinguessin un menú pautat i tal, però segurament amb consells d'alimentació saludable ja van intentar que aquesta població baixés
clar,
de pes.
Van dir, no, molt interessant. El que farem no és posar dietes miraculoses ni receptar medicaments, sinó que es va fer un pla comunitari de
molt
vida
bé.
Saludable.
Ostres, genial.
Jo crec que és un exemple.
És un molt bon exemple de com funciona... amb salut pública, els consells d'alimentació saludable i com poden ajudar a prevenir una de les malalties amb més prevalença de la nostra població i que més s'associa a malalties com és l'obesitat, malaltia cardiovascular, diabetis, hipertensió, càncer...
S'hi van apuntar 4.000 veïns del poble, aquest pla comunitari. Això sempre ha passat quan estàs una mica a dieta i els de casa, no?
Sí,
diuen, va, vinga.
Junt, va, vinga, jo també m'hi posaré.
Ens ajudem,
veritat,
no?
Eh?
Que així et sents més acompanyat i allò, tu estàs amb el teu plat allà, no? Quan estàs a dieta més estricta, estàs allà i els altres posant-se les botes. Llavors, si ho fem tots entre tots,
clar,
la cosa es
que,
porta millor.
Sí, la idea és canviar hàbits i una persona que viu amb altres persones a casa canvia els seus hàbits, impossible que la resta no els hi afecti.
És contagi, clar.
Sí, i és perfecte. Igual que se contagia, doncs menjo un aliment que no és saludable o tinc un hàbit no saludable i també es contagia als fills o amb els adults amb els que visquem, doncs també passa amb els bons hàbits. Així que... I a més, jo crec que això més té un component, això, doncs, de comunitat, d'unitat, tots t'animen. Doncs vinga, tu quan has perdut? Jo 2. Ah, doncs jo n'he perdut 3. És genial.
Sí, és que estic llegint aquí, hi ha gent que ha arribat a perdre 14 i 18 quilos,
ja, és moltíssim.
En 8 mesos.
Déu-n'hi-do, és molt,
És perquè
molt.
S'ha fet, el pla és integral, vull dir, a nivell de pautes de menjar, de compra, de
molt
productes,
perfecte.
No? Perfecte. I el tema, jo crec, la clau d'aquest cas, que jo crec que és digne d'estudi, és que s'han unit tots, les persones que han volgut perdre pes, amb els serveis municipals, les botigues de la zona, és un treball d'equip.
És que això és molt important. Si tenim... un grupet de professionals que està treballant per això, però d'altra banda, hi ha altres sectors que t'ho posen difícil, hi ha més risc de fracàs. Però ara, si tots s'uneixen en aquesta iniciativa, ostres, els resultats són boníssims. Sí. Ara s'haurà de valorar en el futur... Què tal funciona
mantenir-se.
Això? Mantenir-se.
Però bé, com dèiem, no és només un tema d'alimentació, perquè, per exemple, l'article on expliquen el cas aquest d'aquest poble gallec, també, per exemple, parla amb la directora de l'escola i
molt
diu,
bé.
És que ara no veig cotxes
ostres,
quan venen a portar els nens
fort,
a l'escola. La gent
ve
en bici o ve a peu, no? Perquè ens n'adonem de que és
brutal.
Tot un conjunt de coses,
sí,
no és només com mengem.
Tant de bo aquesta iniciativa es pogués portar en altres pobles, en altres municipis, però també globalment, no?
Mira,
que fos el moviment doncs, de comunitats molt més grans.
Doncs jo crec que porta el camí perquè s'han fixat a ells l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut, i els han atorgat el Premi Europeu de l'Obesitat 2018 al millor programa de participació pública.
Superbé.
O sigui que un 10
superbé,
per ells.
Sí.
Prenguin, busquin més coses sobre aquesta història, si volen, sobre Narón.
I m'alegro molt que hagi sigut una iniciativa que també s'hagi involucrat als ajuntaments.
Sí, jo crec que és importantíssim. És una mica el que hem començat dient avui, no? S'ha començat a plantar la llavor, no?, a nivell general, d'administració, perquè això sigui efecte contagi.
Exacte.
Doncs, mira, ja m'ha après coses.
Molt bona notícia.
M'ha après moltes coses. Ada de Giner, moltíssimes gràcies per venir.
La setmana que ve.
Exacte, aquí estaràs, mateix hora, mateix lloc. Que vagi molt bé.
Un besito.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
Mobles Max Descompte tanca a les Gavarres. I liquidem menjadors, dormitoris, sofàs, cadires, taules, matalassos i tot de forma urgent i desesperada. A preus que arriben fins al 70%. Liquidació per tancament amb Max Descompte. Durant la liquidació no es realitzaran reserves de mobles. S'atendrà per rigorós ordre d'entrades, sent el que primer arriba primer se l'emporta. Mobles Max Descompte, Centre Comercial Les Gavarres, Tarragona.
¿Te preocupa tu salud bucodental? Ven a Clínica Blancadent. Primera visita gratuita y nuestro horario es de 9 de la mañana a 9 de la noche. Líderes en implantología en Reus con laboratorio de prótesis propio y exclusivo. No somos franquicia. Financiación a medida. Mejor precio y calidad garantizada en todos los tratamientos. En Clínica Blancadent encontrarás un equipo con más de 15 años de experiencia sanitaria contrastada. Ven a Plaza Libertad 4 de Reus y te informaremos de las promociones. También en www.blancadent.com. Clínica Dental Blancadent. Ven y no dejes de sonreír.
Herrera en Cope a Tarragona, a Mónica Carrasco.
Tres parades a l'agenda d'avui. La primera a Tarragona, al Centre Cívic Municipal de Sant Pere i Sant Pau, a 6:45 de la tarda. Hi ha un taller de contes amb perspectiva de gènere. Les talleristes de la Fundació Vicente Ferrer a Tarragona presentaran El poder de la princesa i La llegenda de Draupadi, dues històries on les protagonistes són noies valentes, decidides i intel·ligents que aconsegueixen vèncer qualsevol dificultat. És una activitat gratuïta a 6:45 de la tarda al Centre Cívic Municipal de Sant Pere i Sant Pau. A Reus, també a 6:45, a la Biblioteca Pere Anguera, un altre taller, en aquest cas de costura i de literatura. Està pensat per als més petits i amb ells crearan personatges literaris amb teixits, fil i agulla. La tercera parada, una altra biblioteca, la de Cambrils, a 7:00 de la tarda. Avui amb l'espectacle Deixa'm tornar-te a dir, un concert sobre poemes de Montserrat Abelló a càrrec de la cantant Mariona Sagarra, acompanyada de la guitarra de Raül Costafreda.
Detectat algú que encara paga molt per la seva assegurança.
Si haguessis buscat bé, sabries que només Icicars Assegurances t'ofereix les millors cobertures al millor preu. Encara ets a temps. Icicars Assegurances. No necessites pagar molt per tenir-ho tot. 977 60 55 38.
No sé si hi haurà algú que hagi reconegut aquest inici d'aquesta cançó. Està sonant Milli Vanilli. I per què avui Milli Vanilli és la nostra cançó del dia? Doncs perquè tal dia com avui, un 19 de novembre, en aquest cas de l'any 1990, l'Acadèmia de la Música, que els havia atorgat un any abans el seu Grammy, els hi va retirar. Per què? Doncs perquè s'havia descobert que Milli Vanilli ni cantava Milli ni cantava Vanilli, que era tota una invenció. Les veus eren d'altres persones i ells només feien playback. I com es va descobrir? Doncs en ple concert. Va fallar el playback. On my mind, mind. You're so sick of hair long, sweet and thin, thin, thin. To make it all mine is my desire, 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 desire. You rule my world, so try to understand. Doncs amb Milli Vanilli, el que queda d'ells. Arribarem al punt de la una. Nosaltres ara aturem 5 minuts perquè és moment per al butlletí informatiu, per posar-nos al dia, les notícies, el més destacat a nivell nacional i internacional. I després tornem avui a partir de la una, convidades i convidats molt especials per parlar del Dia dels Drets dels Infants, que es commemora demà. Parlarem amb ells i amb elles de si coneixen aquests drets, de quins són, de com es treballen, de què representen en el dia a dia, bé, de moltes coses. Això serà la primera part del programa. Després, a partir de 2:15, com saben, sempre cada dilluns anem de vins. Avui viatjarem fins a Sarral. No s'ho perdin, que hi ha encara moltes històries per explicar i per escoltar aquí al Migdia Cope.
La una, mediodía en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
No se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada. Palabras del presidente de la Conferencia Episcopal en el discurso inaugural de la Asamblea Plenaria que ha arrancado esta mañana. Monseñor Ricardo Blázquez asegura que la Iglesia tiene la firme decisión de erradicarlos.
Los pecados, que en ocasiones son también delitos, deben ser reconocidos humildemente ante Dios y sin pretextos ante los hombres. No se deben encubrir los abusos ni darles una respuesta equivocada.
Un discurso del presidente de la Conferencia Episcopal en el que Monseñor Blázquez también se ha referido a la necesidad de diálogo en nuestra sociedad.
El diálogo debe ser la manera a que inclina la dignidad personal en relación de unos ciudadanos con otros y exige el trato democrático de sus representantes. El diálogo requiere unas actitudes de apertura en los interlocutores para discutir las cuestiones sobre las cuales tienen competencia y dentro de un marco general compartido.
Y todo ello en un lunes en el que la Unión Europea y el Reino Unido afrontan una semana decisiva para el Brexit. España pone ahora reservas a ese acuerdo y es que, según ha asegurado el ministro de Exteriores Borrell, España podría dar el no. ¿Cuál es el motivo, corresponsal José Luis Concejero?
El problema vuelve a ser Gibraltar. España se pone seria y amenaza con no ratificar el acuerdo del Brexit si no se cumplen sus expectativas. El futuro del Peñón dependerá de la negociación entre España y el Reino Unido. Europa queda totalmente al margen. Ministro de Exteriores, Josep Borrell.
Hasta que no quede claro entre el acuerdo de retirada y la declaración política, pues no podremos dar nuestro acuerdo.
Hay tiempo hasta este domingo, cuando tenga lugar la cumbre sobre el Brexit, para aclarar este punto. España, por primera vez, pone reservas al acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
El ministro de Fomento ha dejado entreabierta la puerta y Podemos se pone en marcha. José Luis Ábalos ha dicho esta mañana que no descartan un adelanto de las elecciones generales al 26 de mayo y hacerlas así coincidir con las municipales y autonómicas. Tras escuchar a Ábalos y conscientes de que no hay opciones para sacar los presupuestos adelante, Podemos ha convocado un Consejo Ciudadano Extraordinario para analizar ese posible adelanto electoral. A esta hora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios tras reunirse en Rabat con el primer ministro marroquí. La seguridad y la inmigración han sido dos de las claves del encuentro.
Y por eso he transmitido al primer ministro y al gobierno marroquí la voluntad del gobierno de España de profundizar en esas relaciones. En materia de seguridad, en materia de cooperación en relación con la migración, en la que quiero compartir que esta es una responsabilidad compartida también del gobierno de España.
Sobre el hipotético adelanto electoral, Sánchez acaba de decir que es competencia suya, una evidencia, y no ha descartado ese último domingo de mayo como fecha para esas posibles generales. Ni lo descarta ni lo admite. Está previsto, por cierto, que el rey de Marruecos, Mohamed VI, reciba en las próximas horas al presidente del gobierno. Y en Japón, la policía de Tokio ha detenido al máximo directivo de Nissan Motor, Carlos Gons. Está siendo investigado por supuestas irregularidades en sus finanzas personales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, la selección española de fútbol cierra un año 2018 pues bastante en negro, Corrochano.
La victoria por 1-0 ante Bosnia termina con un año para olvidar de la selección española, que ha tenido tres entrenadores, Lopetegui, Hierro y Luis Enrique, una eliminación en octavos de final en el Mundial de Rusia y que finaliza con un segundo puesto en un grupo de tres en la Liga de Naciones. La victoria de Inglaterra sobre Croacia echa a España de la final a 4 de la Liga de Naciones. Este que van a escuchar es Luis Enrique tras ganar a Bosnia con gol de Brais Méndez.
Hombre, claro que podría ser mucho más negro. Imagínate si te gana Bosnia. Ya tendríamos un cocidito caliente ya bien armado. Siempre puede ser peor. Quizás después de ver cómo empezamos los dos primeros partidos, todos esperábamos la clasificación. Lo que sí te puedo decir después de analizar es que no esperaba que mi equipo estuviera, en cuanto a las cosas que les he pedido, a este nivel. Y estoy contento, satisfecho. Me hubiera gustado más que hubieran empatado. Pero nos centramos en la clasificación del europeo, nos centramos en que estamos ante una nueva generación de jugadores y la selección yo creo que tiene buena pinta.
Pues eso es lo siguiente de España. El día 2 de diciembre, sorteo en Dublín para la clasificación de la Eurocopa, que se va a jugar en diferentes países. Cambio de entrenadores en segunda división. El último es Curro Torres por Sandoval en el Córdoba, además de José Alberto López por Baraja en el Sporting y Paco Herrera por Manolo Jiménez en la Unión Deportiva Las Palmas.
Gracias, Corrochano. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, este lunes en el Espejo contáis que por primera vez se ha concedido uno de los premios Ratzinger de teología a un arquitecto.
Pues sí, en los últimos años el jurado de este premio ya venía abriendo el ángulo y ha galardonado no solo a teólogos, sino también a lingüistas, historiadores y músicos. Pero este año la sorpresa ha sido la elección de un arquitecto de fama internacional, el suizo Mario Botta, autor de todo tipo de edificios, entre ellos algunas iglesias como la Catedral de Vie, cerca de París, o la famosa iglesia cilíndrica de San Juan Bautista, en la localidad alpina de Mogno. En el discurso de entrega de los premios, el Papa Francisco subrayó que el compromiso del arquitecto que crea un espacio sagrado en la ciudad es de altísimo valor, especialmente ahora, cuando corremos el riesgo de olvidar la dimensión espiritual en los espacios urbanos, favoreciendo así su deshumanización. Pues la historia de este premiado y de su singularidad la contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía, COPE.
Doncs apa, que estem ja informats des dels serveis informatius de la cadena COPE. Anem camí cap a 2:15. Tema dilluns i, per tant, obrim la Nacional 240. A veure qui arriba per la Nacional 240. Bon dia.
Bon dia, Ricard Álvarez. Com estàs?
Quin luxe, això, eh?
Has vist?
Jo apreto el botó, dic bon dia i em surt la Mònica.
Sense trànsit, sense embussos, semàfors...
Sense peatges.
És comodíssim, això.
Ull, que per cert, l'altre dia llegia que si al final acaben fent la dichosa autovia de Lleida a Tarragona, per aquesta Nacional 240, que després les volen fer de pagament, les autovies.
Ai, Ricard, no m'espatllis la setmana, que és dilluns només, eh?
Que no sortirem... O sigui, paral·lelament tindrem l'autopista de pagament i després l'autovia, que també ens la faran.
Això, ja, mira, això un altre dia. Avui parlem d'un tema que jo crec que és més interessant, fins i tot.
No, és molt interessant i molt important.
Importantíssim, sí, sí.
Però molt, 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 eh? Escolta, mira, normalment no t'ho faig, això, eh? Però jo ara et faig una sorpresa. Després te'ls presento.
Mira que m'acostumo.
Però, sí, sí, però jo ara tinc aquí uns convidats a l'estudi. Després te'ls presentaré, però ara només vull que et saludin. Diu-li hola a la Mònica.
Ai. Hola, Mònica.
Hola, mare meva, quina rebuda, no?
Després te'ls presento, eh?
Ah, vinga.
Fem una...
Jo també et presentaré a la convidada que tinc aquí, però em sembla que no farem tant soroll des de Reus, eh?
Fem una aturada i...
Molt curta.
I ens hi posem
molt
ja,
curta,
eh?
Va.
¿Qué estás pensando?
Sigue Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope. O mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-23-0000.
Arrancamos con esa última hora que decimos.
La policía ha detenido en Panamá a uno de los narcos.
Hasta ahora uno de los objetivos más buscados no solo por nuestra policía.
Querido Rafael.
Buenos días.
Después de mi trasplante, yo ahora no tengo nervios nunca.
Abrimos teléfonos y fosforera. El apasionante mundo del cuñadismo.
Mi cuñado también, típico enterado, que todo lo sabe, habla de la rueda de un tractor y resulta de que la ha hecho él.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera.
¿Eres un buen conductor? ¿Quieres un 40% de descuento en tu seguro? Descárgate VertiDriver, una innovadora app que monitoriza tu conducción. Demuéstranos lo bien que conduces y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche. Descárgate la app que premia a los buenos conductores, disponible para iOS y Android. O entra en verti.es.
Ahora en El Corte Inglés, financiación total 0% en electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el día 21 para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés, financiación 0 gastos, 0 intereses y de 9 a 12 meses para pagar.
Y ahora con los supertecnoprecios, las máquinas Nespresso Inicia y Essenza Mini a 59 euros.
Y 60 euros de descuento en el resto de cafeteras Nespresso.
Adelántate al Black Friday con financiación total 0% El Corte Inglés.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Si te has quedado con más ganas de Herrera en COPE, entra ya en cope.es. Con un solo clic, estás conectado a Carlos Herrera.
Entonces... doncs apa, Mònica, anem a encetar aquest, aquest tema. T'has quedat amb ganes de saber...
M'ha agradat molt aquesta rebuda. Home, va, així una... comença la setmana amb energia, clar que sí.
Va, te'ls presento.
Sí, sisplau.
Mira, avui ens acompanyen quatre alumnes de quart de primària de l'Escola de Maristes de Lleida. Te'ls presento. Mira, està amb nosaltres la Edna Golamó. Edna, què tal? Bon dia.
Hola.
També està amb nosaltres la Carla Martínez. Carla, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ada Quadrat. Ada, bon dia.
Bon dia.
I el Max Álvarez.
Què tal?
I hola, bon dia a tots.
I a més els acompanyen la tutora de quart, la Laura Àguila. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Roser Seró, que és la coordinadora de Pastoral dels Maristes. Roser, bon dia.
Molt bon dia.
Escolta, Ricard, aquest estudi avui deu semblar el camarote de los hermanos Marc. No, no hi cap ningú més, no?
No, ja 6 micròfons, 6 persones.
Ah, mira,
estic ple.
Molt bé. Mira, jo us presento també a la convidada que tenim aquí avui als estudis de Reus. És la Rosa Martilla, és la directora de Mas Pintat de Reus. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Rosa.
Ens feu una mica d'enveja, eh?
Sí.
Voldríem venir.
Molt.
Voldríem venir a l'estudi.
Ara et passaré les fotos, ja veuràs quin goig que fa això.
I tant. Escolta, i per què tenim aquestes convidades i convidat tan especial avui?
Bueno, pues perquè demà és una data important.
Uh-huh.
I a més, rebuscant amb la història, podríem pensar que havia de ser una cosa més o menys automàtica, que tothom ja estigués d'acord. I va que els hi va costar als països a posar-se d'acord. Demà parlem dels drets dels infants.
Sí.
Però jo he estat llegint una mica la història, perquè, aviam, tot ho saps, però t'has d'informar una mica. I va que fins a l'any 1990, fins al 90, realment, no s'acaba d'aprovar, realment.
La declaració, no?
Sí, sí,
dels drets dels infants. L'any 90, clar, pels nostres, els nostres convidats d'avui, l'any 90 és prehistòria, però
sí, bueno,
per als grans això és fa no res, fa 4 dies.
Fa 4 dies, eh?
I n'hi ha molts de drets dels infants, importants, destacats, però avui en parlarem d'alguns perquè volem saber, no, Ricard, l'opinió d'elles i d'ells, dels protagonistes,
clar,
no?, d'aquesta història.
Bueno, no sé, escolteu, vosaltres sabeu què és un dret?
Sí.
Què és un dret? Edna.
Doncs jo crec que un dret és una cosa que, si ets persona, ja et ve, que no has de pagar per tindre-ho, i que tothom ens el mereixem tindre, i que normalment quan perds un dret no és perquè vols, és perquè l'ambient t'ha obligat a deixar-lo.
Mm-hmm. Carai, molt ben explicat,
bé.
Edna, molt
sí,
bé.
Sí.
Carla,
sí.
Què has d'afegir?
Un dret és allò que els altres han de respectar de tu.
Ah, molt bé, sí, mira. Sí, important el respecte.
Ui,
ha sortit una paraula important aquí, ja,
sí.
Sí. No sé, a veure, Ada, tu què penses?
Un dret és algo que la gent ha de respectar, però que tindre un respecte més que res.
Clar, respecte, mm-hmm. Torna a sortir. Jo em vaig apuntant paraules, aquí important,
apuntant,
Sí, sí, i el Max?
Jo penso de que un dret pot ser algo que t'han de respectar perquè tu siguis feliç.
Molt bé, felicitat, també és important.
Mira, aquesta punta.
Sí, m'agrada. Llavors, hem dit que n'hi ha molts de drets, no, Ricard? Nosaltres ens hem fet una mica els deures, però n'hi ha alguns que ens ha creat una mica l'atenció, no?
Sí, de totes maneres, vosaltres coneixeu el que es commemora el 20 de novembre, el Dia dels Drets dels Infants?
Sí.
Sí?
Sí, us ho han explicat a l'escola?
Sí.
Ah.
I els coneixeu de drets?
Sí.
Dels infants?
Sí.
A veure, dieu-me'n algun. A l'atzar.
Dret a la igualtat.
Ahà, un altre.
Més, va.
Dret a estimar i a ser estimats.
Ah, Max.
Dret a la identitat.
Molt bé.
Dret a aprendre.
Ah,
important, també. Dret a aprendre,
m'agrada.
Algun altre? Així...
Dret a jugar.
Ah, aquest m'agrada, eh?
Sí,
aquest m'agrada molt. La Rosa
dret a anar a l'escola.
Dret a anar a l'escola.
Dret a anar a l'escola, sí, senyora.
Edna.
Dret a estar amb la teva família.
Uh-huh.
Molt bé.
Carla?
Dret a tenir un lloc on viure.
Caram.
Ah, a l'habitatge, important aquí.
Max, a veure, un últim.
Dret a les cures especials i també al joc.
Ah, aquí, joc, eh? Ha sortit dos vegades.
Sí.
Dret a divertir-se i a jugar. Aquest és importantíssim, no?
Sí.
Fixa't que estem parlant de drets, de moltes vegades de coses que donem per fet, però que s'ha hagut de posar d'acord als països perquè acabi sent, el que us deia abans, que a l'any 90 es van convertir aquests drets en lleis.
Mm-hmm.
Drets en lleis, a l'any 1990, per preservar justament el que del que parlen aquests drets, eh? Escolteu, vosaltres, el tema del dret a la igualtat, sense distinció de religió, de raça ni de sexe, com l'enteneu? O sigui, quin és aquest dret? Dret a la igualtat.
Max. A veure.
De que tu puguis ser igual d'algunes persones.
Bueno, però Edna.
Doncs jo crec que la igualtat vol dir que tinguis el sexe que tinguis, siguem iguals, que puguem fer el mateix.
Molt bé, sí senyora.
Ada?
El dret a la igualtat és tindre un respecte a la gent, en què estigui musulmana, hindú, és igual. S'ha de tindre el respecte.
Bueno, molt bé. Mira, la Rosa sí, us sí. està fent que sí amb el cap. La Rosa, que sí. més treballa també, no? Amb molts nois sí, i noies sí. de les vostres edats, i més grans i més petits, està
de
fent,
tota manera, sí,
està fent
sí.
que sí amb el cap. Ho tenen molt ben après, això.
Molt bé,
eh?
Molt bé.
Uh-huh. Vols saber algun dret més, Mònica?
Sí, sisplau.
A veure, quin vols saber? Mònica.
Quin vull saber? A mi m'interessa, per exemple, aquest que dèieu, a tenir una casa, no? A l'habitatge. Això, què vol dir exactament? Qui m'ho explica?
Carla.
Dret a que, per exemple, si tu... Hi ha molta gent que no viu a cases, que viu com, per exemple, al carrer, sí. o que ha passat una hora i ens ara està... les seves cases estan destruïdes, i així llavors, que tinguin un hogar per viure, per menjar, per dormir...
Edna?
I també m'he resumit, val dir, el que ha dit la Carla, un lloc on està, on pugui dormir, on està calent...
Sí, important, eh? Això, que sigui un lloc que tu estiguis còmode, no? Que puguis estar còmode i tranquil, veritat?
I vosaltres... I en família.
I en família. I vosaltres creieu que això és per tots els nens i nenes d'arreu del món, o només vosaltres que viviu aquí, per exemple?
No.
Per tots?
No.
Sigui on sigui, no?
O sigui, hauria de ser per tots, però...
Sí, però no...
Creieu
no
que tots els nens ho gaudeixen, això?
No.
No?
No, veritat.
Però estan molt lluny els que no?
Sí.
Bueno...
Bueno, una mica.
Alguns a prop i alguns lluny.
Molt bé, exactament. Alguns a prop. Mira, amb la Rosa, ara parlàvem abans de començar, em deia que ja fa molt poquet acabes sí. de tornar d'un país
sí.
on no, per exemple, tots els nens tenen no. aquests drets, no?
No.
Bé, els tenen, però no es du a terme.
Quan els poden gaudir, clar. No? Com d'altres, com vosaltres, no? Vaig estar a Etiopia amb la meva filla, amb un voluntariat, i realment, doncs sí, va ser impactant, perquè realment nosaltres, doncs clar, ja donem per, no, per fet, o ho tenim molt assimilat, de que hi ha coses que són molt normals del nostre dia a dia, tindre un habitatge,
l'aigua corrent,
tindre una escola amb unes condicions, no? I allà realment, doncs no és així. No? I això t'impacta.
N'has dit una que sempre me la recorden
sí?
i sempre penso que la donem per fet i que no la valorem, i és una vegada parlava també amb una persona que es movia molt
sí.
Per tot el món, eh?
Sí.
I et deia, és que hi ha molts llocs que tu obres l'aixeta i no surt aigua.
Exacte, allí el que veus per les pel·lícules, dius, quan estàvem allí assegudes, me'n recordo, estàvem allí a la casa, perquè estàvem en una casa d'acollida, i les cuineres anaven amb els bidons, d'aquests bidons
clar.
Com de gasolina, de taronges, és que tinc la imatge encara, que l'anaven a buscar en un altre lloc i la portaven. Però imagina't, amb 70 nens que teníem cada dia, doncs, la de viatges que feien el dia a dia, no?
Ah.
I això que nosaltres obrim l'aixeta, mira, ara posem la mà, si és
d'un...
No? Ara és així magnètica, no? O si és massa... Ara no està calenta aquesta aigua.
Clar.
Doncs clar... Allí eren èpoques d'aigua, perquè quan vam anar al setembre eren èpoques de pluges, i hi havia molt, no allò que plou una miqueta, no, com aquí quan ha fet realment mal i molt de fang, doncs clar, allí no et podies ni dutxar, i
clar.
Quan veies la fangada que hi havia, i amb aigua freda, però bueno, clar, estàs en aquell país que és això, no? Que no tenen, ni és que ni una quarta part que nosaltres,
clar.
I els nens feliços.
Són molt feliços.
És aquí
clar,
on vull arribar jo.
Aquí és important, no?, la percepció, la importància que donem a unes coses o a les altres. Escolta, a mi m'agradaria saber, a l'Edna, la Carla, l'Ada i el Max, com heu après aquests drets? Us ho han ensenyat la Rosa i la Laura, que són avui, altres professors també a l'escola?
Doncs no, a l'escola també ens els ensenyen
sí?
i els practiquem.
Els practiqueu com?
Doncs quart, aquest any, anem... amb els nens de la llar a jugar amb ells i farem el dret de jugar.
I portarem joguines de quan érem petits i així ens acollirem o estarem una estona amb un nen de P1 o una nena i així jugarem i ens ho passarem bé.
Ah, caram,
molt bé.
Molt bé, però s'ha de jugar, s'ha d'aprendre a compartir, no?
Els nens de la llar els veieu molt petits, vosaltres?
Sí!
Ah, imagina't. Però quants anys teniu, per cert?
9.
9, eh?
8 i 9, els de la llar els veu molt petits, eh? Sí. No, no dic jo com els veig, eh? Escolteu, dret a l'habitatge, que això n'hem parlat. Sabeu, els adults, com aconseguim un habitatge?
Ai, Déu meu.
Com?
Treballant.
Ah, treballant.
Costa molt, veritat, aconseguir-ne un?
Sí.
I tenir aquesta aigua calenta així fàcil a casa?
Sí. Per això tenim que cuidar i no gastar l'aigua que utilitzem, perquè hi ha molta gent que no pot quasi ni beure i beu aigua dels rius que no està colada i això.
Exacte, molt bé.
Molt bé, sí, exactament. Sí. Clar, perquè... Digue, Ricard.
No, dic que hi ha un altre dret que també ha sortit i que n'hem parlat i és un altre que també donem per fet, és el dret a divertir-se i a jugar. Mm-hmm. És curiós, o sigui, al final això es resumeix a deixem els infants que siguin infants.
Sí.
Perquè, vull dir, entenc que una part important de la vida d'un infant es desenvolupa en el moment en el que juga.
Clar. Vosaltres com ho veieu això? Creieu que és molt important tenir un temps per divertir-se i per jugar?
Sí.
Ai, si aquí heu estat molt d'acord, eh?
Espera, que ara riurem. Escolta, vosaltres quan jugueu, què feu? Amb què gasteu el temps jugant?
A l'escondite.
A l'ordenador.
Aquí ha sortit.
Amb les pilotes.
Ah, bueno.
És que jo ara també jugo o parlo.
Ah, bueno.
A vegades sí. També. En vez de jugar, parlem i expliquem algunes coses que ens han passat, per exemple, el cap de setmana o el dia de la setmana.
El dilluns us poseu al dia?
Sí. Vale. També se podria divertir fent esports.
També.
És importantíssim. Clar, hi ha una estoneta per tot, no?
Sí.
Escolta, fareu per cert alguna cosa especial demà a l'escola per celebrar aquest Dia Universal de la Infància, aquest Dia dels Drets?
Doncs sí, doncs ens reunirem a la ESO i primària i la ESO ens faran algunes coses.
Activitats, jocs.
Sí, i també lo dels nens de la IAR.
Ara.
A quart C farem un escape room. Ens vindran els de l'ESO a fer un escape room.
Ah, un escape room. Mm-hmm. Això està de moda, fa uns anys. Jo no ho he provat mai, encara.
Jo sí, però és molt divertit. És molt divertit, sí. I una pregunta que jo tinc. A veure, Edna, Carla, Ada, Max, aquests drets que us expliquen a l'escola i que ho treballeu a classe, després, quan arribeu a casa, ho expliqueu als pares, allò dinant o sopant? Diu, mira, hem treballat això, sí? I ells ho sabien ja, ho coneixien?
Sí.
Segur que ho expliqueu a casa, això.
Sí.
Que no ho expliquen tot, Dono fe, eh?
No, perquè jo tinc aquí mireu, la Rosa, m'has pintat, és un centre molt maco de Reus, que per cert, si teniu oportunitat, us recomano que el visiteu.
Sí,
perquè, Rosa, vosaltres el que feu aquí és treballar amb nens i nenes, com ells, però també amb els pares. Sí. Les activitats són conjuntes sempre.
No, el nostre... Diguéssim, missió principal és compartir l'espai de joc i d'oci, per dir d'una manera, i de conversa, però sempre pares, mares i els seus fills, però no tan sols pares i mares, també cada vegada més és important la figura de l'avi i de l'àvia, no? No tan sols els avis que us venen a buscar a l'escola, perquè molts de vosaltres segur que també us venen a buscar,
sí,
no?
Sí, segur.
Sinó també que puguin venir a un centre, en un espai, i puguin també gaudir d'un espai de joc, que tenim un mas molt, molt maco, que realment és un espai que tothom que ve es queda enamorat, perquè és així, no? Es va restaurar fa 10 anys i era una masia, i hi ha fins i tot unes pintures restaurades, un safareig, i llavors el que fem per grups, doncs, dinamitzem un joc, però també... propiciem la conversa i el compartir aquest moment de criança,
vale?
Que és el més important. És a dir, que jo acabo de tindre un fill i estic en un moment de necessitat de compartir com me'n sento, no? És a dir, tinc un bebito petit i necessito parlar d'aquesta sensació, no? Primerenca
tinc
o no.
Tinc dubtes, no?
Dubtes, ho puc compartir amb un grup, no? Que és això, com compartir ens fa que totes les situacions doncs no siguin tan, no? Ens allugerin.
Clar, treballar en grup és millor, no, nois i noies?
Sí.
I en aquest cas, ells ens han dit que ho expliquen a casa. Rosa, tu això t'ho trobes? Els pares i mares o avis o àvies o tiets venen ensenyats una mica? Saben de què va això?
Bueno, no? Sí, ja... Diem que de vegades sí, no? De vegades, no? El que és... Clar, és que realment des de l'any 1990, no?, que estàvem parlant, no?, la sí. convenció que es va aprovar, però jo, és, més que tindre-ho en paper el que són els drets en si, no?, és propiciar les famílies aquests moments i no tan sols, no?, amb un missatge que és important, no?, que des de l'escola ja se vagi, no?, inculcant, nosaltres des de les famílies, no?, doncs, fer-los que aquest moment de criança, no?, fer els presents de que és molt important per assentar unes bases de seguretat amb aquests Clar. Fills que seran quan més grans, no? S'han de sentir doncs, segurs en la seva vida, que els hi vindrà. No?
I han de
és que és
tenir
un
treball
amb dos fronts, això.
Amb dos fronts, exacte. Sí. Exacte. Sí.
Roser, escolta, jo, vosaltres a l'escola, això com treballeu els drets? Perquè els nens vagin entenent què és un dret i quins drets tenen.
Doncs mira, a l'escola ens proposem tot el treball dels drets, de la justícia social i els valors com un fonament sobre el qual es construeix tota la resta de l'aprenentatge. No? Després és una cosa que procurem que es vagi treballant durant tot el curs, en cada moment que hi ha una oportunitat per fer-hi referència. I després hi ha moments especials, que són les dates que al voltant del dia que se celebra, doncs que fem més èmfasi en aquest aspecte. No? Nosaltres a l'escola tot aquest treball el fem, l'assignem a diferents cursos. Per exemple, el drets dels infants doncs, ho assignem als alumnes de segon d'ESO. Després, ells cada any són els que són els encarregats de pensar una activitat per dinamitzar i fer algun acte conjunt el dia 20 de novembre.
Sí, són els alumnes, els que pensen les activitats?
Sí, l'activitat central, especial d'aquell dia, diguéssim. No? Després nosaltres, com a equip de pastoral, facilitem a tot el claustre de professors una sèrie de materials i recursos perquè durant tot el mes es vagi fent aquest treball a les aules i també durant el curs, quan s'esdevingui adient. No? Però aquest dia especial doncs, ho preparen els alumnes de segon d'ESO, que és el que us han explicat elles, que han preparat un escape room pels alumnes de primària. Després ells s'han organitzat per grups cooperatius i s'han repartit per les classes de primària i aniran demà a fer-los un escape room basat, centrat en els drets dels infants.
Clar. És que és molt important això que has dit també, Roser, de ho treballem, no? Evidentment no és només un dia, no? Ho treballem durant molts més dies, durant cada dia, no? I també ho apuntaves abans tu, Rosa, no? Sí, més que els drets en si, són els valors,
els
no?
Valors,
això,
sí.
El que ells, com molt bé ens han explicat els nostres mini convidats i convidades d'avui, no? Que ens han dit el respecte, que important és que entenguin, no? Encara que siguis d'una altra religió o d'una altra raça, no?
Sí, sí, totalment d'acord. I estiguin presents en aquest moment de vida, no? Que a vegades això no ens passa tan de pressa que no estem presents en aquest moment de criança, de poder compartir, no? De poder estar amb el teu fill, amb el joc, no? amb la mirada, amb altres famílies que estan en el mateix moment que amb tu. No? Uh-huh. I que, bueno, en el nostre cas, amb Has Pintat, el que es produeix és que hi ha tan bona sintonia, perquè és així, amb els grups que es formen, que segueixen en el futur, van continuant aquests grups, se fan aquestes tribus que continuen actives amb els anys que em trobo.
Clar.
Que trobo,
és
encara que continuen amb els seus grups, perquè s'han format.
Fixa't que hem començat parlant de drets, que potser és una paraula així més freda, Hem arribat al tema de valors, que jo crec que aquesta ja és important, i després jo crec que també hauríem d'incloure el tema d'hàbits, mm-hmm. És a dir, convertir-los en un hàbit. La Roser ho explicava perfectament. Hi ha aquestes dates concretes en les que es dona doncs, més peu per treballar-ho, però, Roser, això ho treballeu durant tot l'any. És a dir, en qualsevol situació podem aplicar el dret corresponent i explicar-ho com un valor.
Sí, sí. I referent al dels hàbits que comentes, els hàbits és on ens centrem principalment ja des de la llar d'infants. O sigui, els bons hàbits et creixen ja des del minut zero.
Clar.
I és una feina important, els hàbits de convivència, de relació, de respecte i tot això, és una cosa que des de ben petitets ho treballem i i és quan t'he sentit.
Laura, els pares, perquè clar, la Laura és tutora i per tant tracta tant amb pares com amb, amb els alumnes. Els pares ho tenen ben entès, això? És a dir, som conscients i de la importància que té i de mantenir uns hàbits i de fer unes reaccions concretes amb alguns fets?
Ara vols que et fiqui una mica d'espiles. Bueno, bé, penso que potser sí que els pares entenen, no? Doncs que aquests drets doncs, no només és una feina de l'escola, sinó que també doncs, s'ha de treballar a casa. Nosaltres realment doncs, el que intentem és doncs, que els alumnes doncs, que a l'escola doncs, puguin ser crítics, puguin ser empàtics, puguin participar, puguin una mica que tinguin aquesta... objectiu doncs, de voler transformar el món no? en un futur i també, doncs, clar, és el que comentem, no? Doncs que és feina nostra i també doncs, és feina dels pares i mares.
Clar, vosaltres quan ho penseu a l'escola no podeu incloure l'activitat pròpia als pares perquè es fa tot amb horari escolar, per tant suposo que veieu també la importància del que fa la Rosa Martí d'aquestes activitats conjuntes, eh?
Sí.
Roser.
Sí, i referent a això dels pares, que pensem que tant a l'escola com a la família la millor manera d'educar i d'ensenyar és l'exemple. Per tant, és bàsic sí. que a vegades no cal explicar tant, sinó ser un model correcte, un model positiu, no? Que nosaltres, per molt que diguem, doncs tots som iguals, doncs si els nens veuen a casa o a l'escola que nosaltres no tractem a tothom igual, doncs perdem tota la força, no? Tot el sentit.
Sí, si veiéssiu a la Rosa està fent un que sí amb el cap, ja. I tant, quanta raó, no?
Quanta raó. Ens hem quedat curts de temps.
Hem quedat curts de temps. Molt ràpid, Rosa. Demà, una activitat especial amb Espintat?
Sí, demà a les 5:30 esteu convidats, fins i tot de Lleida, si vulgueu. Amb Espintat fem un espectacle de titelles de guà amb el Matito, que és un noi que bueno, fa un espectacle molt xulo. I després berenar, que ja és la nostra empremta, el berenar amb coca i xocolata per tothom. I us convido doncs, que entreu a Mas Pintat i no és tan sols de demà que celebrem aquest dia com una diada especial, sinó el nostre dia a dia que forma part no, d'aquesta petita empremta que volem deixar de que la família és tan important per la nostra vida.
I
no?
Tant. I
que assentar aquestes bases de compartir i d'aquesta mirada no, de sobre la criança respectuosa i...
Escolta, Edna, Carla, Ada, Max, que us portin un dia la Rosa i la Laura amb tots els compis de classe a veure Mas Pintat, no?
Això,
sí.
Una excursió.
Sí, fem una excursió,
sí. Bueno,
no?
Divendres passat vaig tindre una escola de Reus, que és l'escola Isabel Besora, vam venir de segona primària i els hi vaig fer una visita perquè, clar, el nostre mas es va amagar al General Prim. I, clar, hi ha un safreig i el fantasma, no sé si encara hi és o no.
Hi ha molta història.
Hi ha molta història. A vegades sento com una espasa que arrossega.
Si veguessis la cara que posaven quan estàveu explicant l'activitat de demà, t'asseguro que per ganes no serà.
No, estarà molt xula.
A veure, Max, que fa estona que tens la mà aixecada. És que els he dit, en lloc de parlar tots a l'hora, aneu aixecant la mà
i
us
vaig dient.
És que hem d'acabar, que estem a dos quarts.
Digues, Max.
Doncs torno amb allò de resumir tot el que fem,
que mono.
El que fem, els pares, no ho expliquem tot, perquè si no ens passaríem tota l'hora explicant tot el que han explicat i això. Ah. Doncs fem com un mini resum.
Sí.
Sempre ens deixem alguna cosa, el mini resum.
El cotxe, normalment ho fas al cotxe,
sí.
Això.
Sí. O al vespre. Al vespre de la nit,
bueno,
això també.
Avui sopant els explicareu que heu estat a la ràdio, clar.
Sí.
Com ha anat tot plegat, no?
Us ha
com
agradat us
heu passat?
No?
Sí.
Vinga, ara ja se'ns aixeca la mà.
Però ja ho saben,
Ja ho saben.
No, ells també. Que havíeu vingut, ja ho saben.
Però com us heu passat, no ho saben.
No.
Això ho heu d'explicar.
Doncs
molt
escolta, moltíssimes gràcies per venir, eh? Torneu quan vulgueu, m'ha agradat molt tenir-vos per aquí.
Vale.
Han estat amb nosaltres avui de quart de primària dels Maristes, la Edna, la Carla, l'Ada i el Max. Gràcies, bon dia.
Bon dia.
Gràcies.
Bon dia.
Gràcies.
I també gràcies. La Laura i la Roser, gràcies.
Molt bé, gràcies. I la
Rosa Martí, la directora de Mas Pintat de Reus. Gràcies, Rosa.
Gràcies per convidar-nos.
Doncs, Ricard, nosaltres arribem ja al temps límit. De fet, l'hem passat. Escolta, acaba de passar bon dia. Parlem
igualment.
Demà.
Adéu. Demà, adéu.
Migdia a COPE. COPE Tarragona Reus, 93.5. i COPE Terres de l'Ebre, 98.0 FM.
I tant, que l'hem passat massa i tot. Són la 1:34, ens aturem només un parell de minuts per la publicitat i continuem, que hem d'anar de vins al programa.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @COPE y en facebook.com/COPE.
Nuestras deportistas son pura energía. Por eso en Iberdrola les propusimos un trato. Vosotras seguís haciendo historia y nosotros cuidamos del terreno de juego.
Iberdrola, un líder mundial en energías renovables e impulsando la igualdad a través del deporte. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Viven para cazar.
Si sangra.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Te han subido el precio del seguro del coche sin haber dado nunca un parte? Piénsalo. ¿Ya lo has pensado? Vente a la Mutua con tu seguro de coche. Te bajamos su precio, sea cual sea. Y también en tus seguros de moto, hogar y vida. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Tenemos fe en los jóvenes, porque los jóvenes son los protagonistas de la sociedad. Hay que escucharles, confiar en ellos, porque son los jóvenes quienes edificarán la Iglesia y la sociedad. Te invitamos al 20º Congreso de Católicos y Vida Pública, 16, 17 y 18 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol. Energía social.
¿Sabe qué es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Y sabe qué es prevenible y tratable? Descúbralo este miércoles 21 de noviembre, Día Mundial de esta patología en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en la compañía farmacéutica GSK hablando de la EPOC y de los avances en la lucha contra esta enfermedad. GSK, líder en investigación de enfermedades respiratorias.
Migdia COPE. COPE Tarragona Reus 93.5 i COPE Terres de l'Ebre 98.0 FM.
Vermuts Miró t'ofereix Anem de Vins.
Vinga, doncs és hora d'anar de vins al programa. Ho fem cada dilluns, seguim la recomanació dels experts i les expertes. Ja saben, avui, si recorden, el programa del passat dilluns ens va visitar el Dani, de Gerida Viticultors, i ell també, evidentment, ens va fer una recomanació, era aquesta.
Mira, tenia pensat recomanar-te el celler Rosa Maria Torres, que està a Sarral. És un celler que també tenim força estima. I jo és el lloc on jo vaig començar a treballar abans de ficar-me això i on vaig aprendre una mica tot el que era el món de l'enologia i la viticultura. I bueno, estic segur que vindrà l'Enric Vidri i us explicarà prou bé el seu celler i el seu projecte.
Doncs l'Enric el tinc aquí, ha vingut des de Sarral per parlar-nos més del celler Rosa Maria Torres. Enric, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Merci per venir. Has somrigut quan escoltaves el Dani, no? Suposo que també deu ser emocionant, a banda del que faci un, veure com gent que ha passat pel vostre celler ara té aquests camins també, no? Tan grans.
Sí, sí, la veritat és que bueno, el Dani hem compartit moltíssimes coses, tenim una edat molt similar i van ser 10 anys doncs, que, vulguis o no, doncs, el dia a dia doncs, van lligar molt.
Déu-n'hi-do. Doncs escolta, parlem sempre, jo sempre començo preguntant per la història. En el cas del celler Rosa Maria Torres, jo he estat allò tafanejant una mica abans que vinguessis, Enric, i déu-n'hi-do la història, no? Com va començar tot plegat?
Bueno, la història aquesta va començar doncs, amb mon pare. Mon pare era una persona doncs, molt aventurera, que sempre buscava doncs, la raresa amb tot. I bueno, doncs, ell, sobre l'any 80 i poc, doncs, bueno, viatjant per França i així, doncs, ja se li veia el tipus de finques que hi havia allà, com es feia, i la passió pel vi. I això va voler portar a Sarral. A partir d'aquí doncs, va començar ell una reconversió de totes les finques que teníem, de les varietats, doncs, bueno, va arrencar tot el que hi havia en el seu moment, del típic cep en vas, i va començar doncs, amb això, a plantar varietats forànies, com actualment doncs, tenim Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah, Pinot Noir, Chardonnay, Viognier, bueno, coses que potser avui no són tan rares, però al seu moment, els anys abans dels 90, eren molt estranyes. I a més, hi ficava filferros i pèls per allà al mig de la finca. Vull dir, la gent era un home que s'havia tornat boig, no?
Clar, és interessant perquè ell no tenia relació prèviament amb el món del vi. Em sembla molt curiosa la història perquè la majoria de cellers que passen per aquí sempre és, no, és que l'avi, no, ja a casa ja tenia vinya, no sé què. Aquí en aquest cas ell va dir, ostres, aquest món m'agrada, m'interessa, començo de zero.
Exacte. Bueno, de zero no, diguéssim, bueno. Tenia, hi havia finques familiars que hi havia, doncs, diguéssim, a casa. El que sí que era el típic pagès, doncs, mitja hectàrea aquí, una hectàrea allà, dues allà, i ell va començar, doncs, a fer tres grans finques, doncs, com són les que actualment tenim, que estan totes juntes, i a partir d'aquí, doncs, ho va juntar tot, ho va planar tot, i va començar, doncs, a plantar. I a partir d'aquí va començar el celler, doncs, l'any 93 es va fundar el celler, diguéssim, des del 80 al 90 es va plantar finca, i al cap de 3-4 anys, si hi havia finques en producció com Déu mana, doncs, va començar a treure la primera ampolla de vi. I aquí va començar.
Va ser el primer celler privat de la DO?
Me sembla que sí, no sé, sí, quan, eh? hi havia un que volia ser una unió de cooperatives, que, bueno, que és Clos Montblanc actualment, però em sembla que, bueno, si no va ser el primer, va ser el segon o allà va anar.
Ell era arriscat, no? Era una mica visionari, en aquest cas, el pare, no, Enric?
Sí, sí, sí.
Una mica molt, no?
Sempre ho va fer, sempre ho va fer.
Què va passar, per exemple, el dia que va portar la primera màquina de veremà?
Un disbarat. Mitja comarca allà, mira, a veure què deien, que collons una màquina havia de collir el raïm. Vull dir, quan tots estem acostumats a veure les colles de gent dalt dels remolcs, doncs, amb estisores i cabassos, i ell no, se'n va anar i va portar una màquina de Montpellier, vull dir, per mar 2 o 3 hectàrees, vull dir, que és una cosa impensable actualment, no? I, bueno, mitja comarca allà mirant, doncs, a veure com va armar, però, bueno, un desastre, perquè les màquines d'aquell moment picaven a la punta que el raïm de mitja tira, vull dir que tampoc no... Però bueno, ell ho va voler intentar i la gent li deien, Joan, t'has tornat boig, això no ho veuràs mai aquí al poble, això. Actualment potser hi ha 15 màquines al poble.
Imagina't.
Vull dir que com ha canviat.
O sigui que realment era un visionari, sens dubte, i es va arriscar, no? I d'aquí diuen que sempre l'èxit és dels valents, no? En aquest cas, i no li va anar malament perquè ara tenim ja un celler jove, entre cometes, no? Amb història, però jove, relativament.
25 anys portem ara.
Déu-n'hi-do, que ha crescut moltíssim, no, Enric? Aquí també hi tens tu a veure, aquí ja entre el relleu, no? Però que ha crescut molt, una família de vins enorme i que no para de créixer.
Sí, sí, bueno, actualment, bueno, vam seguir una miqueta la trajectòria que ell feia, diguéssim, dels vins tipus el blanc, el negre i el criança, i una miqueta, doncs, dos o tres games. I a partir d'aquí hem anat nosaltres doncs, creixent i anar investigant, no? Amb el sector del vi, i com tots els sectors, vull dir, no manem només el celler, sinó manem el mercat. Vull dir, el mercat del vi és molt dinàmic. I el que fa 15 anys funcionava, avui possiblement, potser també, però hi ha alternatives, no? I s'han d'anar buscant, doncs, què demana el mercat, quines demandes hi ha, i això ho podem veure també amb les etiquetes dels vins. Vull dir, les etiquetes amb 5 anys cap aquí han canviat moltíssim, doncs perquè ens anem actualitzant, doncs, també les tendències del vi. Abans els vins es buscaven amb molta fusta, molta barrica, que eren els típics riojas, doncs avui es busca molta fruita, molta varietats primàries, aromes primàries, i, bueno, doncs, destacar més el producte i la feina ben feta, no? I no cal mascarar amb una fusta. Doncs, bueno, doncs el que hem fet també nosaltres ha sigut això, doncs anar actualitzant-nos i mirar, doncs, què és el que millor funciona.
Ara, a tots els vins no ens donarà temps, ja t'ho dic ara, Enric, però podem tafanejar al web a www.rosamariatorres.com, allà sí que tenen tota la informació detalladíssima, més de cada vi. Ara em parles d'aquests nous productes, no? Nous d'enguany, a més, que han tingut ja molt èxit. A punt d'acabar 2018 ja es pot dir que són un èxit. Però si jo t'hagués de dir, si vull conèixer el vostre celler, quin vi em recomanaries? Me'n recomanaries un per començar?
A veure, com a blanc...
Triar com entre fills, ja, suposo, però...
Sí, bueno, jo et recomanaria el blanc de Viognier. Sí. Més que res perquè va ser una de les apostes més arriscades que es van fer a casa, de les més dramàtiques que hem tingut, vull dir, a nivell legal, sempre a nivell d'autoritzacions i mil històries.
Sí?
A nivell,
bueno, perquè... Per què? Pel tipus de varietat?
Pel tipus de varietat. I allò era un tema que mon pare volia, i realment els premis sempre anaven avalant, perquè anaven guanyant tots els premis, i primers, segons, inclús l'any passat vam quedar segon d'un binari de plata aquí. Vull dir que sempre hem tingut una... Però sempre tenim problemes legals. Després, amb negres sí que tenim diversos vins i vam guanyant i anem fent i tenim una bona relació cara al mercat, però el blanc jo crec que és l'agneta de la casa, doncs, que sempre hem tingut que lluitar i empènyer-la, quan sabíem que era un producte que funcionava, i actualment doncs, és un producte doncs, ja molt, molt ferm.
Per tant, aquest Viognier, aquest 100% Viognier blanc, és una mica marca de la casa, és de fet una de les varietats que em deies ara, no? Que el teu pare en aquell moment va portar de França i es van testar una mica en implantar-la aquí, i vau ser... Els primers,
sí,
suposo,
sí,
no?
Jo diria que van ser els primers de l'estat espanyol, sinó quasi, inclús la URB, INCAB i tothom, els estudis s'han fet a les nostres finques, vull dir, van ser les primeres finques de Viognier segur, i actualment doncs, són unes finques, doncs, són ja amb vinya vella, podríem dir, vull dir, són vinyes de més de 30 anys, amb un raïm superequilibrat, i bueno, els vins que estem traient doncs, són espectaculars.
Doncs ja tenim la primera recomanació, com dic, no em donarà temps a anar a tots, però i un negre? Recomana'm un negre també significatiu de casa vostra.
Amb negre, la línia que ara estem traient, la millor opció és un vi que es diu el Xafarder. És un vi que sempre havíem fet amb una altra marca, li vam canviar la marca fa 3 anys, vam actualitzar una miqueta doncs, el tema dels noms. És un vi que és un 6 mesos de barrica, és un pas de barrica que li fem, d'un cupatge de Cabernet Sauvignon i Syrah, i precisament ho fem per això, no? El ficar poca barrica, perquè sigui un vi molt pròxim a la gent. Vull dir que ja que tenim una feina en vinya, ja que tenim vinya pròpia, i treballem doncs, la feina del pagès, doncs, el màxim expressió, doncs això ho volem destacar dintre la copa d'un restaurant, no? De que el vi tingui aquelles sensacions de la vinya, de la feina ben feta. I crec que és un vi que, any rere any estem doblant ventes.
Déu-n'hi-do. El Xafarder, també amb el nom, també és una mica, pel que tinc la sensació, parlant amb tu, d'aquesta inquietud per fer coses noves i provar coses noves i fer coses que potser, escolta, algú ha de ser el primer en fer-les, no? Som xafarders, som inquiets a casa.
Bueno, jo crec que el tema del xafarder lliga molt amb el pagès, no? Vull dir, el pagès és el xafarat del poble, vull dir, el que tot el dia pregunta i mira i remira el veí del costat a veure què està fent, doncs, bueno, crec que és un nom que dona molt pel que és un vi.
Doncs això pel que fa a negres, rosats, que aquí som de la Lliga dels Defensors dels Rosats, no? Que és com sempre la germana lletja i ens fa molta ràbia,
és
això.
El fill lletja, el fill tonto de casa. Sí, rosat. Bueno, rosat nosaltres, com que som tot varietats forànies, el fem d'un pinot noir 100%, a l'estil francès, que és com quasi tota la línia que tenim al nostre celler. El fem de pinot noir perquè considerem que és una varietat doncs, que donem molta fruita, molta xoria, funciona molt bé. També fa 3 anys vam guanyar un binari de plata amb aquest pinot nostre. Però, bueno, és un, com sempre diem, és el lleig de la família i l'intentem ajudar com podem, però no perquè no tingui mala qualitat, sinó perquè la gent no estem blanc o negre. Vull
clar,
dir.
Sí, aquí vaig. Això coincidiu tots, sempre els que passeu aquí cada setmana en això. És una mica, és el que més costa d'arribar al públic perquè no tenim aquesta percepció de que és un vi dificilíssim de fer.
No, és que sigui... Jo crec que és un tema de cultura. Vull dir, si també parléssim 10 anys enrere i féssim aquesta entrevista, parlaríem molt dels negres i no dels blancs.
Pot ser, sí.
I ara ja fem bons blancs. I bueno, la gent doncs, anem assimilant poc a poc el mercat del vi.
Tenim un blanc, tenim un negre, tenim un rosat. Jo vaig també pensant en les novetats d'enguany, com els dic, tots els vins que fan a casa de l'Enric no ens dona temps a parlar-ne un a un, però vull començar també per una cosa que, a més, en aquest estem en les dates apropiades, es parla del vino vell, també és una cosa, no?, una dèria que heu fet realitat, perquè hi ha pocs, no hi ha tants cellers a Catalunya que ho facin, i vosaltres des de fa uns anys heu recuperat aquest vino vell.
Sí, fa 3 anys, em sembla, 4, que amb aquest d'aquí, que fem el tema del vino vell. Això va ser una dèria d'un client nostre que volia un vino vell, i, bueno, doncs, com que sap que nosaltres som gent que no diem mai que no, al contrari, doncs, si creiem que és positiu pel sector i per nosaltres, doncs, diem que sí, i vam començar amb aquesta història del vino vell. ell. Actualment hi ha un projecte Mincavi que s'està fent, vull dir que es fa una fira, hi ha una fira doncs, on se poden tastar. Són 7 cellers de Catalunya que ho estem fent i que s'està intentant implementar. Vull dir, cada any som algun celler més que ho estem fent i intentem doncs, recuperar la tradició doncs, del vi novell, que és el dia de Sant Martí, l'11 de novembre, que per Sant Martí doncs, mata el porc i enceta el vi. Sí. Doncs, bueno, doncs aquí tenim el nostre porc, el vi de Garrí, que és el nostre vi novell.
Molt bé. Quines característiques té aquest vi novell que el fan especial? És més fresc, és més suau, no? És més ràpid?
Sí, no, és, sí? És un vi que dura 2-3 mesos. Vull dir, a veure, pot durar més, però la idea és que el vi s'ha de consumir el pròxim mes, inclús te diria. El que busquem amb un vi és que sigui molt la fruita, és que sigui el raïm. Pràcticament et fiques de gra de raïm a la boca, però no dolç, sinó ja sec, no? Vull dir, fermentat. Inclús te pots trobar algun punt de carbònic de la mateixa fermentació. I és un vi doncs, superexpressiu, super, és una bomba a la boca i al nas, i res, i al cap de 3-4 mesos cau, perquè és un vi que no, tingut, no està lligat a nivell de que no ha tingut... No ha estat el celler, diguéssim, madurant.
Clar. Ah, doncs apuntin, aquest Garrí del celler Rosa Maria Torres, que aquest té data de caducitat, digue, per entendre'ns. Llavors, dintre de la gamma de productes apareix el cava, també.
Des del primer dia n'hem tingut. Fem un cava de Chardonnay 100%, des de l'any, diria, si no va ser el primer any, doncs el segon any d'obrir el celler. El que ara li hem fet és canviar-li el nom del cava aquest últim any. Ara és un cava que es diu Diumenges, vull dir que ja que el cava doncs, és pel diumenge, doncs li fiquem que és cava Diumenges. És un Chardonnay 100% a l'estil xampany francès. Vull dir, molt,
teniu dos, eh? I el diumenge és estàndard, deixa'm-ho dir així, i el diumenge és reserva, no?
I el reserva, exacte. Sí. Fem les dues línies, doncs, per la gent doncs, que els agrada més els caves més cremosos o més de fruitadets. Fem dues línies.
I ara anem aquí a un tema, perquè si jo dic sangria, ara, igual els oients estan pensant, sí, home... Clar, d'aquests vins fantàstics, no?, que fan aquí al celler de l'Enric, com hem de fer sangria. No, és que us heu llançat a fer una sangria premium, no?, ben feta.
Sí, vull dir, jo era anti-sangries fins fa molt poquet, vull dir, quan me deien sangria pensava això és la competència del vi, i quan vam estar indagant i mirant i valorant, doncs ens donem compte que no, que la sangria no és competència del vi, sinó que és un complement del vi. La competència del vi, si per dir alguna cosa, diria que és la cervesa, mai la sangria. I també ha sigut una miqueta demanda de clients i de diverses coses, doncs que hi havia una demanda sobretot de fer la sangria i sangria de cava, no? Que no tenien els restaurants dificultats doncs, per fer sangries, els cambrers mai te la fan igual, depèn del cambrer, te la canvien, complicacions mil. A més, doncs, sempre havien d'anar fent gerres, no es poden fer copes de sangria. I per què no es podia fer embotellada? Dic, home, doncs,
per què no?
Provem-ho. I sí, doncs hem tret la petarda, que és un producte doncs, que té un any de vida ara mateix. És un producte que està funcionant moltíssim, a nivell internacional sobretot. I, bueno, cap queixa, vull dir, al contrari, hi ha molta gent que es coneix i, bueno, anem treballant diferents línies. Tenim dues sangries, la de vi i la de cava, n'hem fet dues. Bueno, la que té carbònic.
Doncs apuntin la petarda, perquè això de les sangries premium és un tema a tenir en compte, i de fet ara abans d'entrar durant la publicitat en parlàvem i em deia l'Enric, no, és que és increïble, la sangria és que arriba a Filipines, no? A països on com et podies imaginar, no?, que acabaries venent sangria, Enric.
Sí, no. Fa 3 anys enrere m'ho has dit i has dit que, bueno, que vagin a buscar al supermercat pels guiris, que és el que busquen. I no, sí, una sangria ben feta a la gent d'aquí li encanta, vull dir, li encanta. No, molt poca gent me diu, això no m'agrada. És un producte superespecial i bueno, ja et dic, jo mai havia begut sangria fins fa 3 anys que vam començar a fer proves i vaig dir, hòstia, això sí que m'agrada.
Clar, doncs escolta, s'haurà de provar tot plegat. Jo crec que si només amb els cellers de casa vostra, Enric, podem fer el menú sencer, eh? Vull dir, triem, perquè teniu també un dolç, no? O sigui, podem acabar el dinar complet. I ara, suposo que molta gent, que ara ja tenim al cap la majoria que s'apropa a Nadal perillosament, hem de preparar, començar a pensar menús i dir, escolta, pues, tinc jo curiositat per tastar aquesta sangria, per tastar el Vionier, el Xafarder, qualsevol dels altres negres. On trobem els vins de Rosa Maria Torres?
Pues, la veritat és que moltes botigues especialitzades, pràcticament aquí a la que és la província en trobareu, si no també tenim botiga al celler de Sarral, tenim botiga directa, i no ho sé, o per internet, per Amazon, vull dir, es pot trobar per diversos llocs, podeu trobar molts dels nostres productes, si no tots, alguns amb uns, alguns dels altres, no ho sé, dic barbaritats de llocs que podria dir.
No, ho dic perquè és fàcil, mira, si m'ho poses molt bé amb aquesta botiga a Sarral també, que així aprofitem i visitem Sarral, que no està de més, no? Ens fem una excursió, us podem visitar, per cert, el celler?
Sí, sí, ens podeu visitar, diguéssim, sempre en reserva prèvia, perquè a vegades, doncs, algun cap de setmana que no estigui plen dels grups o així, però sí, sí, vull dir, per correu electrònic podeu contactar o podeu enviar a trucar i se'ls informarà.
Uh-huh. Enric, plans a la vista? Alguna novetat a la vista que ens puguis avançar?
Més.
Oh, no sé, jo et veig que no pares, que ets inquiet, dic, alguna cosa hi ha d'haver aquí.
Bueno, no, ara mateix hi ha cosetes entre mans, però vull dir, encara estan molt verdes, vull dir, s'hem d'anar esperant. De moment hem d'anar fidelitzant el tema de la sangria, no n'hem parlat, també tenim un projecte priorat, que també hem agafat un
celler allà.
Tenim un celler allà, tenim referències que surten al mercat, vull dir...
El senyoret, no? Entre dins d'un negre priorat, en aquest cas, no?
Exacte.
També és novetat d'enguany.
Sí, sí, exacte. Doncs, bueno, estem una miqueta, doncs, amb totes aquestes línies, és fidelitzar això, posicionar-ho bé al mercat, cuidar-ho, i després, doncs, el que vingui, doncs,
ja
anirà venint.
Doncs, escolta, convidat quedes a venir quan tinguis novetats. No et deixo marxar sense que em recomanis un celler, un vi, per convidar-los la setmana vinent.
Doncs mira, ja que parlàvem de vins novells, doncs jo, com a pioner del vi novell, que hi ha gent que ens ha ajudat i hem compartit moltes coses, doncs seria el celler Marroig del Montsant, doncs que crec que és un bon aliat.
Perfecte, doncs convidats quedem per la propera setmana. Un plaer tenir-te per aquí, tornar quan vulguis.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Mobles Max Descompte tanca a les Gavarres. I liquidem menjadors, dormitoris, sofàs, cadires, taules, matalassos i tot de forma urgent i desesperada. A preus que arriben fins al 70%. Liquidació per tancament amb Max Descompte. Durant la liquidació no es realitzaran reserves de mobles. S'atendrà per rigorós ordre d'entrada, sent el que primer arriba primer se l'emporta. Mobles Max Descompte, centre comercial Les Gavarres, Tarragona.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Ens queden menys de 5 minuts per arribar al punt de les dues i posar el punt final del programa abans d'acabar, però repassem el més destacat a les comarques de Tarragona aquesta hora en tres titulars. Ho acabem de saber, la Tresoreria General de la Seguretat Social autoritza a diferir el pagament de les quotes per empreses i treballadors per compte propi o autònoms afectats per les pluges i desbordaments dels torrents que es van produir entre el 18 i el 21 d'octubre a Tarragona, Màlaga, Sevilla, Cádiz, València, Castelló, Terol i a les Balears. Caldrà presentar una sol·licitud amb documentació acreditativa dels danys que s'hagin sofert o de la pèrdua d'activitat derivada abans de l'1 de desembre. I després de l'anunci de que la estació intermodal del sud de l'aeroport de Reus no entra als plans de foment per ara, l'Ajuntament de Reus demana unitat d'acció i anuncia ronda de contactes amb els principals alcaldes de la demarcació per donar una resposta unitària i defensar les infraestructures del territori. Una molt bona notícia, sense deixar Reus, la ciutat disposarà l'any vinent d'un centre pioner a Catalunya en el tractament de l'Alzheimer. L'equipament estarà gestionat per la Fundació Rosa Maria Vivar i tindrà capacitat per a 80 usuaris de centre de dia i per a 60 més a la unitat de rehabilitació cognitiva. I atenció a aquesta dada, el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre pateixen una mitjana de 10 robatoris en domicilis cada dia. Han crescut un 10% en el darrer any i arriben als 3.500 casos. Són dades generals, però al detall hem de parar-nos a Cambrils. Allà els robatoris amb força en domicilis s'han disparat un 32%. Han arribat als 147 casos. I en plana cultural, demà arrenca la 14a edició del Festival Guant de Titelles de Valls, que ha programat 33 espectacles fins al 25 de novembre, entre els quals destaca Identitats. La companyia catalana Rocamora estrenarà el dissabte 24 al Teatre Principal una proposta que combina música electrònica en directe amb marionetes. I abans d'acabar, tornem a picar la porta de l'Agència Estatal de Meteorologia per saber quina és la previsió del temps pel que ens queda de dilluns, però també, sobretot, mirant a demà. Anna Borrell, bona tarda.
Bona tarda. Mica en mica van obrint-se grans clarianes ja a les comarques de Tarragona. Poc a poquet també remetran les pluges que hem tingut al matí. I les temperatures avui variaran poc. Hi haurà màximes de 16 graus a Tarragona, de fins a 15 a Reus, al Vendrell i a Tortosa, i de 12 graus a Gandesa. El vent al litoral bufa de nord-est, força intens, a la resta aquest vent hi arriba de manera molt suau. Demà continuarà el cel ennuvolat a les comarques tarragonines, no descartem que plogui de manera molt puntual, i les temperatures màximes pujaran, però les mínimes no variaran molt. Hem de baixar fins als 10 graus a Tarragona, 7 a Reus, fins als 8 al Vendrell i a Tortosa, i els 6 graus a Gandesa. El vent bufarà més fluix i variable i tindrem a la tarda vent de garbí a la costa.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Moltes gràcies, Anna. Amb això arribem pràcticament al final del programa, a la 1:59. Tanquem la paradeta. Ja saben que el programa d'avui el trobaran d'aquí una estona al web de COPE, www.cope.es, l'enllaç directe també al nostre Twitter, @copetarragona. Gràcies per haver estat un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer acompanyar-los. Acabin de passar molt bon dilluns. Fins demà a les 12:20.